Nordica, pel qual s'han detingut dues persones. La investigació continua oberta i l'única novetat és que s'ha informat de la incorporació a la investigació de la unitat d'antiterrorisme, tot i que no es confirma cap hipòtesis quant al mòbil d'aquest atac. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Així és, fins a les 12 de migdia tenim la gran vida, però ara continuem, estem amb en Dani Mora, del restaurant Sa Pedrera d'Espujol, de Sant Lluís de Menorca, que m'haurà fet una recepta preciosa de caneló amb espinacs i carabassa.
Vull postre.
I en Juan mi va al postre i tothom va al postre. I avui, bunyols en moniato. Dani, continuem. Com estàs? Segueixes aquí nosaltres?
Sí, claro, por supuesto.
Y de ahí no me ensor buñados, de boniato, venga.
Pues sí, mira, esto es algo que, bueno, es más que esta fecha, imposible, o sea, súper tradicional.
Exacto.
Sí, pues esto, nada, se tienen que cocer o asar muñacos, pues unos necesitamos para hacer bastante cantidad, porque esto, si nos ponemos, también hacemos bastantes. Sí, 700 gramos de pulpa de muñaco, de la variedad, o de batata, o de la variedad que se quiera. 700 gramos de harina de fuerza. Esto, por una parte, la pulpa del boniato y la harina. Entonces, todo esto, más 4 huevos, más 300 gramos de azúcar y un poquito de manteca de cerdo. Y bueno, ralladura de limón, naranja, lo que quiera cada uno, si se quiere perfumar. Todo esto se hace una pasta a la que se le añade también una pastilla de levadura, de estas, que son unos 40 gramos de levadura fresca de panadería. Y todo esto se deja estufar, se mezcla, se hace una pasta y se deja estufar hasta que fermente un poquito y empiece a funcionar la levadura. Pues nada, después cogemos las manos, nos untamos con un poquito de aceite y vamos formando los buñuelos, pues esos tradicionales, ¿no? Así vamos haciendo agujerito y lo vamos friendo en aceite muy limpio por ambas caras, ¿eh? El problema es que siempre se te suele llenar de gente alrededor que te quieren robar los buñuelos, pero bueno, más o menos tienes que hacerlo un poco en plan solitario para no quedarte sin. Lo que hacemos luego con estos buñuelos, se pueden acompañar bien aquí con miel de Menorca, que hay un montón de cantidad de productores y que hacen una miel excelente. Okay. Y también es muy tradicional hacer arrop, ¿no? En estas fechas también, ahora de otoño, es decir, con todo lo que tiene una elaboración más con restos de frutas y de hortalizas, melón, sandía, uva, e incluso se le mete también berenjena y otras cosas, y se hace como si fuese un mosto, ¿no? Como una miel. Ajá. Si nosotros no nos queremos meter a hacer este tipo de cosas, pues hay algún productor todavía que se anima y mantiene con estas tradiciones. Esto queda muy bien con los buñuelos, es decir, o miel, o arrop, o carabassat.
Yo el arrop te lo compro, ¿eh? Me ha gustado la idea.
Sí, eso está bien, que no se pierda este tipo de cosas, porque aparte que es muy interesante. Muy de final, muy de otoño, muy de después del verano, que quedan todas estas cosas que no se pueden aprovechar, y la verdad que es un producto, a mí me parece súper interesante. Y con el arrop y tal, se puede acompañar los buñuelos. Nosotros en el restaurante hacemos un buñuelo un poquito más grande, hacemos el arrop, lo pintamos un poquito, que queda bien como muy, muy brillante. Ajá. Y encima le ponemos una quenel de lao mantecado, y tienes un postre de primer nivel, con producto de temporada y que queda muy bien. Y el que no quiera ponerle helado, pues también puede ponerle un poco de nata montada, o solos, que son buenísimos. O sea que la verdad que es un postre muy de temporada.
Pues, mi queridísimo Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengas un feliz domingo y nada, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Dani.
Estupendo, un placer. Adeu.
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 Solo de 18 minuts, Juanmi. Ara sí, mon anama, n'és còmodos, te prohibé.
Ara que ja han dinat, venga.
Còmodos.
Còmodos. Juanmi Mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
El que mos encanta de la ràdio és sortir en el carrer, en el micròfon d'IB3, que se vegi ben clar que som nosaltres a demanar. I ara que ja ha passat, Halloween.
Halloween Grupo. Soy Vanessa.
Halloween.
Va morir aquesta senyora, per cert.
Sí, que és el Lota.
Era jove, és vera, sí.
Halloween.
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 Voltros, si sou...
Halloween.
Sé que estàvem...
Halloween.
És horrorós. Veniu a contar-lo vosaltres, veniu. Si qualcú vol telefonar i vol parlar d'aquest tema...
I se vol donar riza, voleu ser nostre...
Veniu, també, l'haureu de contar durant una estona.
Bueno, ja ha passat Halloween, com deia jo antes, i ja ha passat Tots Sants.
Sí.
I hem demanat a la gent, a veure qui és més de Halloween o...
Tots Sants.
I que queda un titular?
Bé, un titular.
Un titular, no me comptis la vida, un titular.
Te dono un titular,
titular.
M'he trobat un capellà. Amb això t'ho he dit tot.
Bueno, però de lo que t'ha dit la gent me referís, titular.
La gent està embafada antes d'arribar a Halloween ja i tot, ni el que t'he dit.
Adiós.
Perdona. Bueno, d'una seimada, podria ser per Tots Sants, no ho sé. Va en patinet elèctric, en casco, en xaleco reflectant, tot molt bé, i una seimada. Jo suposo que és per Tots Sants, però ha partit i no l'he pogut aturar. Això també ho he volgut enregistrar, perquè són intents que un fa per aturar la gent, per demanar avui per Tots Sants. Ara m'he trobat un capellà en el carrer. Si l'atur ja serà, vamos, bingo. Bon dia, com està? Què tal? M'he trobat un capellà en el carrer, sí. Vosaltres no ho veus perquè això és ràdio, no és tele, sí. Però volia aprofitar, no vull desaprofitar l'ocasió, sí. I molt amable per aturar-se. Li puc demanar el seu nom?
Ricard Ramos.
I vostè és capellà?
Capellà, sí, diocesà. Sí.
Perfecte. Justament demanant per Tots Sants, clar,
sí.
I com ha canviat una mica la festa, de fet, nosaltres tindrem en directe el bisbe,
sí.
En el t'avui diumenge de matí, i però bé, així feim 5 cèntims.
Sí.
Què és Tots Sants i per què se celebra aquesta festa?
Sí, és una festa que aglutina el record de tots els sants, tant els que estan canonitzats com els que no han estat canonitzats. O sigui, tots aquells que ja han arribat en el cel són commemorats en una mateixa celebració litúrgica.
Si ara li ve un nin i li diu això de trucotrato...
Bueno, això és una moda que ha vingut de la zona dels Estats Units, d'Amèrica, de per allà. Aquí no s'havia fet mai, jo quan era ni no fèiem en això.
Però és una moda que ja està ben instaurada perquè ja fa més de 10 anys que se fa, així mateix.
Sí, fa temps, ha arrelat bastant. Però és una celebració totalment extracristiana, perquè nosaltres mos prenim el tema de la mort d'una perspectiva religiosa amb molta seriedat, perquè clar, nosaltres creiem que quan una persona mor, o sigui, evidentment va al judici de Déu, uns se condemnaran eternament, altres se salvaran, i dels que se salven molta gent ha de passar un temps intermig en el purgatori, que és un temps de purificació. I és per això que se prega pels fidels difunts. O sigui, tot el que se fa quan se va als cementeris és precisament pregar pels fidels difunts perquè el Senyor, si encara no han arribat en el cel, però ja s'han salvat, aquests els pugui conduir com més aviat cap en el cel. Per tant, la celebració dels difunts té molta seriedat com a moment de pregària pels difunts. No és per banalitzar-la en una festa com se fa avui en dia.
La majoria de nins sí que ho faran. De vegades hi ha això, no? Papàs i nets, o papàs i fills que estan acostumats a celebrar Tots Sants d'una forma més recoïda, per dir-ho de qualque manera, però els nets no. Els nets sortiran en el veïnat a tocar la porta, sí. I a demanar.
Sí, de fet, en el món cristià han sortit algunes iniciatives per celebrar i recordar els sants més que els morts en aquest particular. I s'organitzen festes infantils en les que se conviden els nins a vestir-se de sants i a recordar vides de sants, per exemple, la Mare Teresa de Calcuta o jo que sé, Sant Joan de la Creu, Sant Domingo, Sant Francesc Xavier, que va ser aquell gran missioner. És a dir, se vesteixen de sants i recorden un poc d'aquesta manera aquestes vides.
Moltes gràcies per aturar-se.
Amb molt de gust.
Molt amable. Gràcies. Gràcies.
Porque para mí el Día de los Santos no es Halloween, es una fiesta norteamericana.
A tu te regalaven aquell rosari que a la meitat de les escoles no se menjaven perquè eren horroroses? Sí. Te'n recordes d'aquell rosari?
Sí, sí. M'encantava. Sí, sí,
sí. Sí, escarabacit o menjaves també?
Sí, sí.
Ah, mira, he trobat una persona que li agrada tot el que hi havia en el rosari, és curiós. Sí. I doncs no sabia que tenies un canet dins el bolso. No m'esperava un perrito en el bolso.
I aquí hay otro.
Ah, que tienes dos.
Ah, sí, sí.
Cada vegada que obri una bossa, aquesta dona té un canet.
Voy a subirme al bus y no se puede si no están asegurados, ¿vale?
Un dia hablaremos de esto también. Moltes gràcies.
Vale, a ti.
Bon dia. Com anam? Com està? Si a vostè li diuen això de truco o trato, què pensa?
¿Del trato?
Lo del truco o trato, què pensa usted?
Truco o trato.
Sí.
Pues no sé, truco trato.
¿A qué le suena esto?
A estafa.
Estafa piramidal.
Sí.
Lo que faci falta.
Sí.
Halloween.
Halloween, una moda traía de lejos.
De lejos, de lejos, sí. Estas cosas suelen venir de lejos. ¿Usted hace algo especial hoy? Porque mañana es el Día de Todos los Santos. No sé si tiene intención de ir al cementerio.
Al cementerio a llevarle un ramo de flores a mis padres.
Molt bé. I son pare i sa mare varen viure aquí també, entenc, sí, sí. I estan enterrats aquí, és en el cementeri de Palma.
Sí.
I d'on varen venir vosaltres? Vostres d'on varen venir?
De Jaén, d'un pueblecito de Jaén. Jo me vine en el 70.
¿Bailén?
No Alejo se llama.
¿Alejo?
Bueno. No Alejo, está entre la provincia de Granada.
Está Alejo, sí.
Y el año siguiente, pues... Volví y me traje a mis padres y mi hermana, que está aquí también.
¿Ya sabe quién es floristería de Ana?
Sí, ya la ha comprado mi madre, ya, o sea, mi mujer.
Si la ha comprado su madre, qué susto.
No, mi mujer para mi madre, de qué se disfraza.
¿Vostè de Drácula y eso, que estas cosas no?
Este año pasado me parece que se disfrazó de esto, sí.
¿Vostè no se ha disfrazado mai?
No.
¿Y por carnaval tampoco, me imagino?
Por carnaval un año.
No,
un año, hace más de 30.
¿De dónde eres, perdón?
De Bulgaria.
De Bulgaria. ¿Tú mantens en mallorquí?
No.
No te preocupes.
Entiendo poco.
Quería preguntarte, ¿en Bulgaria también celebráis el Día de los Difuntos?
Sí.
¿Cómo se hace en Bulgaria?
Estos son varios días el año. No es una fiesta nacional, pero gente conocen estos días. Y estos días van a la iglesia... también visitan las tumbas de sus seres queridos que no están con nosotros. Después invitan en sus casas parientes,
vale,
cercanos, amigos de gente difuntos, y comparten comida y comparten recuerdos de momentos bonitos. Hoy empiezo a llorar. No, es un tema muy... Esto es algo muy...
Sí, pero, se emociona ella porque
sí,
está...
Sí, pero no está nada, nada cerca de Halloween. Nada. Esto es algo muy privado, es muy íntimo, es muy emocionante. Recuerdos de momentos, fotos. Y es un día y triste y alegre. Es un... momento cuando, y si estamos ocupados, hacemos todo posible que nos reunimos con nuestras familias.
I demà per Tots Sants anirà a posar quatre flors en el cementeri. Sí. Això sí que se fa.
Sí, això sí, això sí. Ho hem de fer.
Qui té allà?
Tothom, els meus pares, el meu amo, els meus germans, tots.
És un dia especial que hi va aquests dies any o hi va més vegades en els cementeris?
No hi vaig més.
Hi va aquest?
Aquest dia.
Ja, a vegades ja passam un poc de pena d'anar-hi perquè sí. Tant mateix els tenim en escapat, no?
Sí, dius allà ja el que queda. No, no hi vaig gaire. Ja està.
I el cementerio no tenemos demasiada gente, así que no.
De momento todos están fuera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
I los nietos, els nets què faran? És una festa temàtica? Han de comprar una tarta? O d'anar al forn a comprar alguna cosa?
Chuches y estas cosas y salen vestidos por la calle.
Vale.
Por el barrio.
¿Tú te imaginas pidiendo chuches? Puerta por puerta. ¿Te imaginas pidiendo chuches? Puerta por puerta. No te imaginas, ¿eh? Demanant chuches.
No. Ya no. Es para los niños, ya.
A nosotros nos ha quedado una mica ya... ¿No? Ya nos ha pasado un poco el arroz de esto.
Estamos con otra edad.
Sí, sí, tener la familia a mí es muy importante porque no todo el mundo tiene una familia tan bonita como la nuestra.
Qué guapo. ¿Y a tu t'agrada esta festa?
A mí me agrada Halloween, pero por otra parte también tenim que pensar en el Dia dels Morts i dels nostres familiars que han mort.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversió. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Et fa sèrie aquella de... Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara tenim sí, el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí,
que fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arita i Juan Nimas.
Així és, senyores i senyors, som a La Gran Vida, les 10 de matí, 21 minuts. Mos acompanya en Luis Menéndez en el control tècnic, en Juan Mimas, aquí de vora jo.
Hi som.
I viu, a més.
Viu.
I hem demanat a la gent per Halloween i Tots Sants, però m'ha sorprès una cosa.
És que...
Molt de joves que tiren una altra diada cap a Tots Sants.
Sí, perquè ja és una altra educació, una altra generació. Aquesta generació nostra de... nosaltres no anem de res, no, la gent torna i torna.
Sí, m'agrada. Sí. Bon, anem a fer una volta per Mallorca.
Vinga, me'n rau baix. Va.
Vinga, m'on anem.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
La fàbrica Ramis d'Inca acull aquest primer cap de setmana de novembre una nova edició de Creativíssim, on hi trobaran un saló de manualitats, disseny i cultura en tallers, demostracions, expositors, local, bueno, una cosa de locos.
Una cosa de locos, moltes coses, sí.
Per això hi tenim en Raül Valls allà, perquè quan hi ha una cosa de locos, qui posa ordres en Raül Valls.
Ha tornat a Inca com la setmana passada, però aquesta pic no plou. Que és important.
No plou. Raül Valls, bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel, Joanmi, com esteu? Sí, aquesta setmana tornem a Inca. Això sí, m'he ficat a un lloc tapadet perquè no fos cosa mos plogués com la setmana passada, però vaja, avui no, eh? Avui farà un bon sol, una bona calor, que no pari que estiguem en novembre ja, però vaja, hi som i hem vengut a ser creatius. Què te pareix? Bueno, jo sé que tu... creatiu ets, una mica, eh? Ara, no te veig fent lo que aquí les viligranes que aquí fan. I ara vos presentaré a una companya, a més, la coneixeu tots, Sandra Llebrés. Bona, com anam?
Bon dia, molt bé, Raül, com va?
Molt bé, ja ho veus, jo dic, home, nosaltres creatius som. Ara, si m'ho hem de posar a fer aquestes virgueries que hi ha en aquesta fira creativíssim, 6 anys ja de fira.
Sí, és el 6è Saló de la Creativitat a Balears, que per 6 anys consecutiu han aconseguit que ser el co-creatiu de Balears per un cap de setmana.
Bueno, molt bé. Ahir ja va estar ple aquesta recinta. Estem en el centre, en Escodinca, no?
Compte sí, molts. A Fàbrica Ramis, que per nosaltres és conca nostra, perquè és veritat que no podríem tenir un lloc millor. I aquí, com tu ja veus, hi ha repartides unes entre 48 i 52 empreses amb uns 42 estants, ho dic perquè n'hi ha que fan parella també, que se venen, i entre ahir i avui farem 47 tallers creatius. Quan te quedes? Tu pots aprendre a fer quasi pràcticament de tot.
Un pot de tot.
Un pot de tot.
Bueno, he de dir que així com entres, Joan i Miquel Àngel, hi ha univers creativíssim, idees en les teves mans. Joami, jo no sé tu... En Arisa no. En Arisa segur que no, d'això de posar mà no ho veig. Però tu, a lo millor, te donaria bé, però segur que qualque cosa aprendrem, Sandra, perquè has fet un llibre.
Sí, hem fet un llibre, mira tu per on. Fa 2 anys que en parlam i hem passat, sí, d'un somni a una realitat. Hem fet el primer llibre, creativíssim, se diu Creativíssim Arts i Crafts, està a la venda des d'ahir a tot Espanya. Quan dic tot Espanya, és tot Espanya, si qualcú entra...
No, està perquè jo hi mirava això, mirava abans de venir aquí per informar-me de les coses, i vaig dir, bueno, la Sandra ja té un llibre, i surt a Amazon i surt per tot això.
Sí, perquè la nostra editorial, que és Excel·lència Editorial de Barcelona, ha cregut en el nostre producte i ha trobat que un llibre on hi ha 16 projectes, on tu pots fer 16 coses diferents, pot interessar a un gallec, a un andalús, a un madrileño, o a un basco. I aleshores el llibre l'ha entrat en català i en castellà, en els països de parla catalana, València, Catalunya i Balears està en català i castellà, i a la resta en castellà. I a més, si no, ho hem de treure amb alemany i amb anglès.
Escolta, mai se sap, perquè clar, aquí això ja som internacionals. Ara que ho dius, ara entrem d'estrangers. Clar, d'on al·lucinant totes aquestes coses.
Sí, no, els estrangers residents cada any venen, no? Vull dir, tenen claríssim. També nosaltres hem d'aprendre, i per això hem volgut fer aquest llibre, fem un pot de pedagogia de... I jo som la primera que s'enganxa en el telèfon mòbil, però tu saps, Raül, que hem de fer un poquet d'introspecció, hem de tornar enrere, hem de tornar un poc a sa, hem de deixar la locura dels telèfons mòbils i tornar a fer coses en ses mans, en família, compartir...
Així és. Jo te diré una cosa, Sandra, ara vos ho confessaré mentre anem voltant un poc aquí a Creativíssim. Ara que ja arriba a Nadal, com aquell que diu, jo veig un arbre de Nadal ja aquí. Sí. però jo ja faig el balem. Jo ja faig el balem. No ho poso encara, però prepara ses casetes i això, i posa el mòbil modo avion. I així me quedo tranquil. Què trobes?
És que el que trob que és això que dèiem, que hem de tornar a trobar un espai per nosaltres. No pot ser que nosaltres siguem tota l'estona esclaus de la tecnologia. Anem a intentar que la tecnologia estigui en el nostre servei i no s'enredés.
Així m'agrada. Bueno, i qui no necessita tecnologia, sinó que és art, allò que li surt, és, per exemple, aquí. Qui mos acompanya?
Mira, ara està xerrant amb una parella, que estan aquí uns senyors visitant el seu estant. Ella és Nador Alice, és una artista plàstica i pintora molt famosa. De fet, té obres a llocs molt importants com la Cambra de Comerç. Tu entres i la sala de premsa és una obra de Nador Alice. Però, com diu ella, també vol apropar el seu art en el públic general i, per tant, ha vengut en les seves obres. Ella és ibicenca i, si te sembla bé...
Anem a parlar amb ella, clar que sí. Hola, Dora Alice, bones, com anam, com estàs?
Bones tardes.
Bueno, escolta, ara m'ho comentava na Sandra, a Eivissenca, vius aquí a Mallorca, però no?
Correcte.
Molt bé, com t'estan amb els mallorquins?
Estic encantada de sa vida.
A Eivissenca, que mos escoltau, Ho veus, que no són tan dolents els mallorquins, tampoc.
Així és, jo sempre dic... Estic superagraïda d'haver-me mudat aquí a Mallorca i de tota la bona vida que estic disfrutant. O sigui, ara res de dolent de dir d'aquí.
Bueno, he de dir que més agraïm nosaltres que m'ho haguis duit aquest tard cap aquí. Compte-mos.
Mira, jo sempre penso, els illencs pintam el que som. I al final som gent de la mà. Som gent que sempre estan mirant cap a l'horitzó, gent que necessitam anar a la mà, gent que necessitam aquests colors, i bueno, quan estem lluny de la mà i fora de la roqueta, molts de nosaltres no ho passam gens ni mica bé.
Mos enyoram una mica, mos enyoram. Bueno, ja fa unes tote bags, que això, Miquel Àngel, Joan, això és modes, i tu no pots anar a comprar a fons d'un tote bag, però si la dus, com un gromer.
Un gromer a ca nostra, i a Eivissa se diu born. Exacte. A Eivissa tenim una paraula per dir gromers, esborn.
Esborn. Ah, mira, mira, esborn. Nosaltres a Palma, esborn, és esborn. Es passeig d'esborn. I a Menorca també.
Però aquí és esborn blau. Jo no ho entenia, però ella m'ho ha explicat. I em diu, no, Sandra, born és el que vosaltres diu gromer, esborn a Eivissa.
Molt bé.
Com diuen els castellans, nunca la camatera sin saber una cosa más.
Exacte. Jo em va encantar una paraula eivissenca, ses catufes.
Ai, molt bé, ses catufes. Però és que en tenim moltes d'aquestes.
En teniu moltes.
Alçada, et fotré una xereca.
Et fotré una xereca, me sona fatal.
Una xereca és quan alguna persona te diu alguna cosa i li vols donar...
Molt bé, m'agrada, m'agrada això. L'hem de convidar. Ei, idò, te deixem aquí, moltes gràcies, que vagi molt bé. I m'ho anem ara, perquè en tenim uns altres que aquest pot sonar més, a lo millor, que és això de Can Amunt i Can Avall, no?
Sí, és un joc que ha fet a Roca Telúdica, que són dissenyadors, i han fet un joc molt xulo, que ara, mira, aquí tenim en Marc i t'ho explica.
Vinga, Marc, mem, no mos hem de parear, eh? Tu què, de Can Amunt o de Can Avall?
Jo, sincerament, de Can Avall.
Tu de Can Avall, jo de fora vila, així que no mos barearem. No ha que passar pena. Men, conta-mos, sí. Roca Telúdica, que heu fet? Un joc ara de Can Amunt i Can Avall.
Exacte, sí, ara fa dos mesos hem tret un joc que es diu Can Amunt, Can Avall. És un joc ambientat en la festa que se fa cada any a Palma, tematitzat en Dimonis de Mallorca, i on els jugadors han d'intentar banyar els seus oponents, igual que la festa, en cartes d'aigua.
Ah, mira tu, està molt bé això, eh? Escolta, i ara mateix jo m'aperto un poc, perquè en sort de Can Amunt i Can Avall cada any guanya el mateix. O pot haver canvis?
Sincerament, cada bàndol creu que guanya ell cada any.
Clar,
no
això està bé.
Exactament orgonyador, però bé, l'important és que cada bàndol se sent orgonyador. Ja.
Clar, tu vas a fer el filó de solla i sempre guanyen els pagesos.
Exacte.
Les solleriques, les valentes dones. Bé, idò, Joami, Miquel Àngel, ja ho sabeu, donem un joc d'aquests, de Can Amunt i Can Avall, un que sigui Can Amunt i l'altre Can Avall. El que passa que a Miquel Àngel es demana com, però vaja, no passa res. Faràs, és que no vulguis l'altre, ho faràs tu. Te va bé. Vinga, i ja ho fem així. Bé, i a part d'això, a part del joc, també teniu... Bé, a part de merchandatge, teniu un llibre, no?
Exacte, un conte infantil que ha escrit aquí la nostra companya Mònica.
I que és molt grava, ara molt fa això en redes socials.
I que ha il·lustrat també el mateix il·lustrador del joc, que és en Víctor Trufer.
Ah, molt bé. Bé, sou uns artistes, Andra. Tens uns artistes aquí?
Tu... Fa tres mesos que fem feina, estem seleccionant lo millor.
Ja ho veig, ja ho veig. Bueno, idò, moltes gràcies, que vagi molt bé. I, escolta, això no acaba aquí ara, perquè, Sandra, sí, nosaltres, ara dius, m'he inspirat sí. I vull fer qualque cosa, és a dir, jo que sé, una camiseta, una tote bag, sí. Però en el nostre propi disseny també ho podem fer.
Sí, sí, perquè aquí també tenim la part tecnològica, per això no només venen artesans i creatius, com hem parlat amb una artesana, una pintora, amb una empresa que acaba de llançar un producte, i després necessites eines. I hi ha unes eines en el mercat que són unes impressores, com un petit plotes que tu te'n pots dur a casa, i aquí tenim en Efren, que és de Mercagràfic, que ell du justament tota aquesta, anem a dir, maquinària per poder fer un caramull de coses. T'ho explica'm.
Bueno, Efren, mem, escolta'm, si ara jo m'aixeco un dia i dic, ara m'he inspirat i m'ho vull fer una tote bag nostra del programa La Bona Vida. Tu tens tots els aparatos necessaris.
Jo tenc tots els xismes per poder fer-ho.
Només me falta la creativitat.
Efectivament, la creativitat i les màquines.
Les màquines. Mem, per exemple, que és el més, ara que dius això està de moda, que qui no ho tingui no va bé.
El que més està de moda ara mateix és el DTF, estampant DTF i fer manualitats, sobretot en les maquinetes. Perquè feim molt de tallers i a la gent els ajuda molt a desconnectar del dia a dia i s'ho passen superbé.
Bueno, i tampoc no m'apareix... És a dir, no vos imagineu ara que vostre, perquè clar, la ràdio és més difícil, però no vos imagineu unes maquinotes que necessita una fàbrica. Vull dir que són maquinetes molt senzilles.
És com una impressora. Tu tens una impressora, i és un tamany més o menys com una impressora, i te permet també fer... estàs d'acord, suposo jo, que te permet fer un emprendiment, perquè tu pots fer... Dius, me dedicaré a fer toppers per les tartes, o me dedicaré a fer capsetes per recordatoris per jo què sé, esdeveniments. Tu pots fer un emprendiment també a casa. Si qualcú no pot anar a fer feina fora de casa, per motiu que sigui, a la millor té una sortida creativa amb aquesta tecnologia.
Hi ha molta de gent que emplea les màquines, les cricot o les xiluets per fer el marca sitior de les bodes.
Ah, clar, aquests records, no? Aquest, records. Posen, allò que hi ha en el torcaboca.
Exacte, on tu t'has de seure, posen el teu nom, pot fer infinitat de coses. Hi ha gent que se dedica a resina... Ja hi hem de dir que té estil, papereria...
Jo, a més, veig un problema aquí. i és que a nosaltres mor falta el més important, la creativitat. Però estic segur que si venen aquí, Sandra, qualque cosa que farem.
Sí, jo crec que això se contagia, eh? Això se contagia. Si veniu aquí, inspiració, n'hi ha com d'invulgarment i un carinyo per un tubo.
Escolta, mem, avui, diumenge, fins quan poden venir?
Fins a les 20 hores, fins a les 8 de l'hora baixa, estem aquí oberts.
Beníssim, idò. Moltes gràcies, Sandra.
I molt de tallers, eh? Molt de tallers per la gent que se vulgui apuntar a un taller, encara és a temps.
Vinga, idò.
Però saben que nosaltres venim aquí?
Quants anys?
3 ja.
3 anys, molt bé, que sigui per molts més, que clar que sí. I ja ho sabeu, fins les 20 vos hi esperen aquí a la fàbrica Ramis d'Inca, i a més, si sortiu de la fàbrica Ramis, trobareu la fira medieval d'Inca, que és una preciositat.
I el nostre llibre, per favor, que tenim un llibre meravellós.
Vinga, entreu a Cercaró, si no, aneu a la llibreria i fareu un pot de comerç local, no un pot de comprar-ho per internet. Eh? Au, idò. Passeu-vos-ho bé, bonda, bon diumenge. Adéu, adéu.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Les 10 des del matí, 34 minuts, programa número 8 d'aquesta nova temporada de La Gran Vida, no La Bona Vida, que en Raül Valls m'ho va dir que era La Bona Vida, això.
Sí. Mos canvies nom, no passa res. Mos
nom, en Raül Valls, del programa.
També a vegades pot ser una bona vida, per què no?
Tenim bona vida, fent aquest programa. Dissabtes i diumenges, cada dia, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 9 a 12...
Exacte.
Jo crec que tenim una bona vida.
Una bona vida, sí.
Anem a fer una entrevista a continuació sobre ses herències. I és que en els darrers anys la venda de part d'herències a empreses especialitzades s'ha convertit en una sortida per a moltes persones que necessiten liquiditat urgent o també, de qualque manera, liquidar el tema d'una herència compartida, que no sempre és un... tema agradós dins la família, és una sortida fàcil que té la gent per poder sortir del problema de compartir una herència.
Efectivament, se creen conflictes dins les famílies i en el final tots són litigis judicials i una cosa que volem aclarir una mica més avui de matí. I per això avui volem parlar amb en Pasqual Navarro, no? Ell és el director de l'empresa Heredets, és una de les firmes que opera en aquest sector, i Pasqual Navarro té una empresa que està especialitzada en la compra de parts d'herències a persones
de
que
volen... De parts d'herències, o sigui, si te toca una herència, per exemple, un pis compartit amb la teva germana o el teu germà, aquesta empresa te compra la teva part si el teu germà, per exemple, no la vol comprar tu.
Sí, ell mos explicarà, però és una manera d'obtenir liquiditat abans de finalitzar el procés hereditari, per dir-ho de qualque manera.
I d'anem a saludar-lo, Pasqual Navarro, director de Heredex. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Benvingut
bon
en el programa. Com te trobes?
Molt bé, des de Barcelona, però molt bé.
A Barcelona,
millor a les illes, segur.
A Barcelona, bon temps?
Molt bon temps avui, sí.
I com aquí a Sevilla, bon sol i bon clima encara. I això que ja estem a 2 de novembre. O sigui, sí, no sé quan arribaràs fred, però veurem.
És veritat.
Heredex, s'ha posat com a molt de moda perquè jo crec que és una gran tasca que compliu les empreses privades que vos dediqueu a comprar parts d'herències. Explica'ns un poc breument què és Heredex i en què vos dediqueu, perquè si mos entengui.
Mira, jo una de les coses que voldria aclarir abans de tot és que els clients que ens truquen a nosaltres no ens truquen per problemes econòmics. Perquè, de fet, la compra de parts d'herències es compren per preus que són baixos, que no són preus de mercat. La gent normalment ens truca perquè tenen un problema, un problema judicial importantíssim, perquè avui dia tenim... El problema més gran que hi ha a les illes, bueno, està tot a les ciutats d'Espanya, però a les illes jo penso que és molt més accentuat, és el tema de la vivenda.
Sí.
Quin és el tema? Que hi ha famílies que s'hereda un pis entre 3 o entre 4, i si es fica una a viure allà, els altres no poden disfrutar de la seva herència, ni el poden utilitzar al pis, ni poden fer res, no? I queda com, entre cometes, com si hi hagués un ocupa allà dins, no? Que és un germà, o és un cosí, o un tiet, o el que sigui.
Ok.
Clar, el problema que es troben aquestes persones és que això té una solució judicial que és bastant llarga, que és molt dolorosa perquè t'has d'enfrontar a persones de la teva família i prefereixen vendre amb una empresa que com... pot ser nosaltres, n'hi ha d'altres, que estan especialitzades en això, que al final el que fan és dir, mira, pues, jo me'n faig càrrec de tota la problemàtica que hi ha, compro el pis i després ja ho solucionaré amb un jutge, no? O sigui que una miqueta, diguéssim que jo, de fet l'altre dia ho comentava en una altra entrevista, que jo recordi no tinc cap client que ens hagi venut per un problema de calés.
Vosaltres no ho feis per temes de liquiditat, com hem explicat nosaltres, vosaltres no vos dediqueu en això. Vosaltres sou més per problemes judicials que pugui tenir la persona en qüestió a l'hora de repartir aquella vivenda que li ha tocat entre varis germans o varis cosins.
Sí, perquè com que no hi ha acord entre ells moltes vegades, a vegades hereden un pis entre 3, 4, 5 persones i si un vol llogar, l'altre vol vendre, l'altre hi vol viure allà, etcètera, pues es dona una problemàtica d'enteniment molt forta i com que hi ha una falta de vivenda important, pues al final creen conflictes. I hi ha empreses que, o sigui, perdona, hi ha famílies que prefereixen vendre amb una empresa i que aquesta empresa solucioni el problema i ells cobrar una quantitat i oblidar-se, no, d'aquesta història.
Això m'agradaria saber, com vos arreglau llavors l'empresa per resoldre el problema? Perquè, per exemple, jo, mo mare, mos deixa. Déu vulgui que sigui molt d'aquí molt d'anys, se mos mor i mos deixa la meva germana i jo un piset que tenim a Felanitx. La meva germana hi vol viure, jo no hi vull viure i vull vendre, i aquí se crea un conflicte. Aquest conflicte, com solucionar una vegada que vosaltres heu comprat la part d'un dels germans?
Mira, hi ha un procediment judicial que es diu divisió de la cosa comú, que està protegit per una llei que el que diu és que ningú et pot obligar a compartir una vivenda amb una altra persona.
Okay.
Per resumir-ho molt, el que farà el jutge al cap dels anys és vendre el pis a través d'una subhasta. És a dir, el pis sencer, el 100% del pis sortirà amb una subhasta.
Okay.
Qui s'ho quedi pagarà la quantitat que sigui el jutge repartirà els calés, la meitat, en aquest cas que tu deies, a la teva germana, l'altra meitat a tu, i li donarà les claus al nou comprador, per lo que si la teva germana ha anat a viure allà, la faran fora. El problema d'aquesta història és que com això acaba amb una subhasta, el preu que es paga amb una subhasta ja és inferior al preu de mercat, a sobre és un procediment molt, molt llarg, perquè parlem de potser entre 3 i 5 anys, o entre 3 i 6 anys, més o menys. Llavors, clar, això entre família, encara que tu tinguis molt bona o molt mala relació amb la teva germana, és dolorosíssim i la gent no hi vol fer front i per això venen empreses especialitzades.
Aquest fenomen és nou o sempre ha existit?
Sempre ha existit. El que passa és que és bastant especialitzat i el problema que té sí que és una solució judicial, però és un problema molt car de fer-hi front perquè has de contractar advocat, procurador, perit, etc. I sobretot és molt, molt llarg. És un procediment molt llarg i això fa que sigui, diguéssim, poc atractiu perquè hi ha d'altres procediments que quan tens altre tipus de problemes que solucionen potser en 2 o 3 anys, que això judicialment és més o menys curt. Però aquest en concret és bastant llarg. Per això hi ha molta gent que se'n desfà de les parts d'herències que tenen perquè és un problema, més que una solució.
O sigui, per el que puc entendre jo, l'empresa, en aquest cas, Heredex, es fa en sa part de l'herència d'un dels germans, per exemple, que no vol aquella part d'herència que li ha tocat, i Heredex és el que iniciarà els tràmits judicials com a empresa per obtenir la subhasta final, per arribar a la subhasta final.
Exactament. Nosaltres, al final, diguéssim, la diferència que tenim amb un particular, perquè això ho pot fer directament al particular, és que l'advocat el tenim a casa. Ja està. Vull dir, no l'hem de... Diguéssim que igual que ens porta un tema, ens porta els altres X que tenim i està, diguéssim, el cost està dividit entre tots aquests temes i per això tenim una, diguéssim, una petita avantatge comercial, per dir-ho així.
Per què creus que ha pujat aquest fenomen de vendre empreses privades? Per la rapidesa que hi ha en resoldre el problema?
No, jo penso que és pel problema de la vivenda, perquè avui dia no hi ha alternativa habitacional. Llavors, hi ha molta gent que realment és que si no s'hi fiquen a viure amb una vivenda de la família, no tenen on anar. I el problema que hi ha és que es fiquen allà, però no arriben. Que jo sempre recomano no vendre a cap empresa. Sempre és millor arribar amb un pacte entre germans, encara que no sigui... Encara que hi hagi algú, diguéssim, que se n'està aprofitant una mica o el que sigui, és millor això que vendre amb una empresa. Però és millor vendre amb una empresa que anar amb un judici. Llavors, avui dia això s'ha accentuat perquè hi ha molt poca vivenda disponible, hi ha una necessitat molt gran i que cada any va pujant, i per això hi ha gent que ja diu, mira, a la desesperada doncs em fico a viure aquí, que és casa dels meus pares, i ho interpreto com si fos meu i com si el meu germà no hi tingués res a veure, saps? I això, aquí és on comença el conflicte familiar.
Quins requisits ha de complir una persona que vol vendre la seva part d'herència?
Bueno, pot vendre drets hereditaris, és a dir, abans de l'acceptació d'herència, una vegada que la persona que deixa l'herència ja, diguéssim, està morta, i, si no, també pot vendre una vegada que s'hagi acceptat. És millor vendre quan s'ha acceptat l'herència perquè la quantitat que es pot cobrar és millor, és més gran. Llavors, amb que tingui l'herència acceptada, ja ho pot vendre.
Com es calcula el preu que oferiu per aquesta part d'herència?
Mira, pensa que amb una subhasta, que és on nosaltres anem a enfocar-nos d'aquí a 4 o 5 anys,
exacte,
el preu pot ser un 60%. Diguéssim, mira, anem a posar uns números rodons, ¿vale? Perquè ens entenem.
Sí.
Suposem un pis que val 100.000 euros, que segurament n'hi hauran pocs o quasi cap, no? Però imaginem que val 100.000 euros. Amb una subhasta és molt probable que aquest pis se'l quedi algú per uns 60-65.000 euros. Què vol dir? Que nosaltres hem de calcular que estarem 5 anys lluitant amb advocats, etcètera, etcètera, per arribar a cobrar aquesta part del que ens toqui d'aquests 60.000 euros. És a dir, que segur que sempre es pagarà una quantitat que serà per sota de la meitat del que val la part que estem comprant, i després, depenent molt de les circumstàncies, de les persones que hi viuen allà, si hi ha nens que hi viuen, etcètera, etcètera, doncs això pot ser més, comprar-se més barat o més car. Però normalment estem parlant d'entre un 30 i un 40% del que valdria el mercat normal, diguéssim.
Vale. I és molta la gent que acudeix ara a vosaltres en aquest moment? Heu notat una pujada degut a aquesta crisi de vivenda, com m'explicaves?
Hem notat una pujada dels problemes a nivell familiar, sí. Hi ha una pujada perquè, per el que et deia abans, de la falta de vivenda. I llavors, abans era més senzill que es posessin d'acord. Potser no es portaven gaire bé entre ells i de més, però era més raonable la situació i, per tant, posar-se d'acord era molt més fàcil. Avui dia es donen situacions on hi ha part de la família que no té sortida i, per tant, es fiquen a viure allà i no hi ha possibilitat d'acord.
I què vos trobeu més, en patrimonis grans o també en casos d'herències modestes?
No, la majoria són modestes.
Ah, sí?
La immensa majoria, sí. No, no són grans patrimonis, ni grans edificis, ni coses d'aquestes, perquè normalment quan són coses així són famílies amb un poder adquisitiu, ho deleguen tot amb un advocat i aquest advocat els hi porta. Llavors, potser per ells té més sentit, però nosaltres és més coses petites i moltes vegades entre molts hereus. Nosaltres hem arribat a comprar parts de pisos on eren 20 hereus, saps? I clar, la part que els hi toca, cadascun és tan petit, amb un conflicte molt gran, que té molt sentit de vendre amb un altre i treure's el problema del mig.
Ara està llegint una notícia que diu que un dels punts polèmics és que la resta d'hereus sovint no saben que un familiar ha venut la seva part fins que ja és massa tard. Què en pensa d'això?
Bueno, nosaltres el que fem és notificar als copropietaris. Se'ls envia una notificació i ja ho informo per la gent que ens estigui escoltant, que durant un mes, des del moment que siguin notificats de que s'ha venut una part de l'herència, tenen una cosa que es diu dret de retracte, és a dir, tenen el dret de poder comprar la part que ha comprat aquesta empresa pel mateix preu que hagi pagat l'empresa. Tenen un mes per pagar el que hagi pagat més les despeses que hagi tingut. I llavors tenen una, diguéssim, un avantatge de compra si algú ha venut aquesta part. El que passa és que és veritat que hi ha empreses que no envien aquesta notificació. Nosaltres això ho pactem per escriptura, ho enviem i si fan el retracte, doncs l'han fet i ja està.
I com gestioneu els casos que hi hagi hereus ja que, ho han dit per damunt l'entrevista, que hi hagi hereus ja que visquin dins la propietat, dins la part heredada?
Nosaltres al final els posem en mans d'un jutge. Nosaltres no els fem fora, els fa fora. Vull dir que no els fem fora, nosaltres anem a la subhasta i una vegada s'hagi fet la subhasta i qui sigui s'ho hagi quedat, el jutge ja després els fa fora. Però no fem perquè es facin fora de la vivenda fins que la subhasta no s'ha fet.
Hi ha una llei que diu que dona només 9 dies per exercir aquest dret de retracte que me parlaves ara fa un moment. Creus que aquesta normativa s'hauria de modificar?
Mira, els 9 dies que diuen és per tota Espanya, menys Balears i Catalunya. Balears té un mes i Catalunya en té 3 mesos.
Nosaltres tenim un mes, no ho sabia. No pensava que nosaltres tenim aquests 9 dies.
No. A totes les Illes Balears és un mes i a Catalunya són 3 mesos. A la resta d'Espanya són 9 dies. Personalment crec que és un plaç molt curt perquè dins d'aquests 9 dies és quan has de pagar la part que hagi venut el teu germà, per dir alguna cosa, no? Imagina't que l'ha venut per, m'ho invento, 15.000 euros, per dir alguna cosa. Bueno, doncs tens 9 dies per pagar 15.000 euros, penso que és curt. I si t'has de dir alguna cosa, també penso que Catalunya potser s'extén 3 mesos, em sembla bastant. Jo penso que un mes, 2 mesos està bé, perquè envien la notificació i tenen un temps més o menys raonable per aconseguir els calés i poder-ho fer. Però 9 dies és curt, sí.
Creus que aquest tipus de volum d'operacions continuarà augmentant degut a aquesta crisi immobiliària que tenim en aquest moment de vivenda?
Jo penso que sí. penso que pujarà i pujarà bastant, perquè no s'està construint gens, no, la gent realment no té una alternativa per poder anar a viure i s'aferraran cada vegada més a aquest tipus de situacions per tenir un lloc on poder estar. O sigui, que penso que sí, que s'accentuarà.
Te puc demanar quines millores legals o informatives creus que serien necessàries per reduir aquests conflictes?
És que això és molt difícil, perquè quan tens un pis entre 3 o 4 persones i hi ha una demanda de vivenda com hi ha ara mateix, és que és molt, molt difícil. L'ideal, l'herència perfecta serien calés amb efectiu, per dir alguna cosa, no? Perquè és evident que si som 3 i hi ha una quantitat, es divideix entre 3 i ja està. Però és molt difícil de saber com reparar. L'única solució per mi és que es faci més vivenda o que hi hagi més accessibilitat a la vivenda. I això solucionaria molt el problema.
Pasqual, abans de què va, què recomanaries a una família que està passant per un conflicte d'herència?
Mira, per mi tenen dues solucions. O portar ells al tema judicial o vendre amb una empresa. Jo el que els diria és que s'assessorin. Per mi la persona ideal per assessorar-se és un notari, perquè no té interès en un sentit o en un altre. És a dir, potser un advocat et vol convèncer de portar el procés judicial o una empresa et vol convèncer que venguis, i penso que un notari potser és la persona ideal. Llavors jo potser m'assessoraria amb un notari que et doni tota la informació i a partir d'aquí pren la decisió que et vagi millor segons les teves circumstàncies personals. El que sí que vull dir és que és veritat que el procés judicial és dur i és llarg. I a vegades, a nivell emocional, jo sempre dic que nosaltres tenim una empresa que compra parts de pisos, però la nostra empresa és més de salut mental que d'inversió immobiliària, perquè la gent ven per aquest motiu, per un tema de no sofrir, de no estar patint.
Pasqual Navarro, director de Heredex, moltíssimes gràcies per estar en altres 8 de matí. Dóna-nos llum damunt d'aquest tema tan important i que s'ha vist agreujat per aquesta crisi de vivenda que patim i que no hauria d'existir, i que moltes gràcies per sobretot els consells que m'ho has donat i m'ho has explicat avui de matí.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IV3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IV3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IV3 Ràdio a la carta. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IV3 Ràdio. La Gran Vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.
Sé que li agrada molt aquesta sintonia en Pep Marcús. Bon dia, com estàs?
Bon dia, un 10. Aquesta sintonia
t'agrada?
Ho heu fet molt bé.
No? Has vist?
Una cosa seriosa i rigorosa. Molt bona feina.
Exacte. I de, mira, aprofitant, sé que tens partit de futbol també amb el teu fill i estàs fent tensa una mica. Ah, que sí?
Sí. Sí, efectivament, se m'apagarà ara mateix.
Per qui no coneguin en Pep Marcús, vinga, que segur que hi ha gent despistada. Ell és Solleric, un apassionat de l'astronomia, president del Club Astronòmic Newton. A part d'això, ell és mestre i divulgador, i hem de xerrar d'un eclipsi, un eclipsi que tindrà lloc el proper 12 d'agost, això serà el pròxim estiu de l'any 2026, i és un fenomen que convertirà Mallorca, podríem dir, en el centre mundial de l'observació astronòmica. Per això volem parlar amb tu, Pep. Abans de començar, ja sé que és evident, però fes-me 5 cèntims en 30 segons per explicar i recordar que és exactament un eclipsi total de sol.
Una eclipsi total del Sol és el moment en el qual la Lluna se situa a davant del Sol i el tapa fent-lo invisible durant uns segons o uns minuts a un lloc concret de la Terra, que sempre solen ser llocs bastant estrets, a una franja d'obscuritat que s'anomena. I això és el que ens passarà a Mallorca d'aquí uns quants mesos. I hem de començar a xerrejar perquè això ja rebull aquest de la gent que es comença a organitzar.
Sí, han comentat que serà aquest estiu, concretament agost de 2026, si hi ha una data concreta, és dia 12 d'agost, ho he dit bé, dia 12?
Ah, has dit perfecte, sí, sí, dia 12 d'agost a les 8:30 del vespre.
Serà espectacular i serà curtet. Què viurem exactament? Quant de temps durarà aquest eclipsi?
Bé, depèn de l'illa, és a dir, el màxim que tindrem d'eclipse serà damunt l'oest de Mallorca, l'est de Mallorca, perdoneu, i el nord-est, que seran 1 minut i 38 segons. En canvi, a Formentera, per exemple, no passaran dels 32 segons. A Eivissa una miqueta més, aproximadament 1 minut, i a Menorca el mateix. És a dir, els màxims se situarà a l'illa de Mallorca amb un minut i mig una mica llarg, i ja vos dic, a les 8:30 de dia 12 d'agost de l'any que ve.
I sé que t'han telefonat també perquè volem prevenir una mica també, no?, la possibilitat de que molta gent vulgui veure aquest fenomen. Com deies, a Mallorca se podrà veure bé, també especialment a la Serra de Tramuntana. I clar, se parla de que centenars de milers de visitants podrien acostar-se en aquestes zones. Quines previsions hi ha de gent que se pugui acostar, sobretot perquè s'haurà fet molta publicitat. Quins perills o quina és la prevenció que haurien de tenir a l'hora d'anar a veure-lo i quin és el problema que hi pot haver?
Bé, a veure, hem de començar per parlar de seguretat, per la de seguretat física. Els eclipses de sol conlleven el petit problema de mirar el sol directament, en la qual cosa d'un perill ocular.
Clar.
La vista pot sofrir lesió en permanent si miram el sol. No ho recomanem per res que ningú miri el sol directament sense protecció. I l'única protecció vàlida, són les ulleres d'eclipse específiques d'eclipse, que tenen una codificació estàndard amb una sèrie de protocols que han de passar les empreses que fabriquen aquestes ulleres, que són un filtre solar de telescopi adaptat a ullera, i són l'única eina que ens permet mirar directament el sol. No valen radiografies, no valen ulleres de soldador, no valen els invents casolans, i més per una cosa tan delicada com la vista. És a dir, que recomano a tothom que, si pot, se compri unes ulleres de sol, unes ulleres d'eclipse d'aquestes que se venen a internet, les poden trobar fàcilment. Però sempre mirant que tinguin el comprovant de seguretat de la Unió Europea i de la fabricació de la Unió Europea, que han de venir, aquestes ulleres. Això, bàsic. Després, que no em porta, per veure l'eclipse, no em porta que tothom vagi a la Serra Tramuntana. És un lloc que se veurà l'eclipse total i després que se'n vagi la totalitat, se veurà la posta de sol amb el sol eclipsat. Sí. Però s'eclipsin si aquests minut i 36 segons aproximadament de màxim que han dit que se veuria a l'illa de Mallorca, 36 a Formentera, un minut aproximadament a Eivissa i Menorca, se podrà veure demà moltes altres bandes. Per exemple, tota la plana de Campos i la zona de Llucmajor serà un lloc on se veurà, i la major part del pla de Mallorca se veurà l'eclipse. És a dir, que si qualsevol vol veure l'eclipse i vol defugir de possibles massificacions que segurament tindrem a la Serra de Tramuntana, pot anar a les zones de Llucmajor, de Campos i fins i tot de Montuïri, la zona central del pla de Mallorca.
Tens constància d'aquest pla d'organització que està creant i que ha creat el govern?
Bé, s'ha començat, s'ha tingut la primera reunió amb el govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i algunes agrupacions astronòmiques, en la qual cosa s'ha començat a posar fil a l'agulla. I a partir d'aquí s'han de començar a veure, hi haurà més reunions, aquesta setmana passada ha hagut la primera, n'hi haurà més, i s'ampliarà el número de participants en aquestes reunions amb les associacions astronòmiques de les diferents illes, no només les de Mallorca, en la qual cosa s'ha començat a posar fil a l'agulla i ja s'ha començat a preparar un mapa de les zones on serà visible l'eclipse, en la qual cosa s'intentarà evitar, que no crec que s'eviti, però sí que minimitzar la saturació de la Serra de Tramuntana com a millor lloc d'observació alerta de tot el món durant 1 minut 37 segons. La Serra de Tramuntana serà l'epicentre de l'observació d'aquest eclipse l'any que ve, i és a casa nostra, ben que dimos, hem d'organitzar una mica perquè no hagi, per exemple, jo dic, afirm, i espero equivocar-me, que aquest dia pobles com Deà o Estellencs pot quedar bloquejat amb el trànsit. És a dir, la carretera de Deà, per exemple, és un mirador en el qual pot veure el sol posant-se davant la mà. I si hi ha molta gent que accedeix en, aquestes, en aquests llocs, és difícil sortir i entrar del poble. Clar, i perquè la gent se faci una idea, penseu què passa en el Puig Major de Mallorca quan hi ha una mica de neu, quan hi ha una nevadeta cada dos, tres hiverns n'hi ha una, abans era cada any, se satura la carretera i fins i tot han de tallar els túnels i els trànsits en els pobles que estan per allà de vora. Això passarà el mateix, però elevat a l'enèsima potència. Recordant que, per exemple, l'eclipsi que va haver l'any 2017 als Estats Units van rebre entre 1 i 8 milions de visitants només per aquest eclipsi. No s'esperen 8 milions de visitants a Mallorca perquè no tenim espai suficient, però sí que hem de pensar que és un eclipsi que se veurà en el punt àlgid de la temporada alta de turisme, que ja, per defecte, rebem de 9 milions de visitants, o de 8, imagineu-vos amb el plus de tenir un esdeveniment únic en sa vida, com és un eclipse total de sol, que se posa just davant sa costa mallorquina, a Eivissenca i Menorquina.
D'acord. Tenim 30 segones, te vull fer una pregunta molt concreta. El govern o les institucions se posen en contacte amb clubs astronòmics com Club Newton, per exemple, per ajudar per el tema de si teniu una iniciativa per preparar per la ciutadania, per coordinar, o s'hauria de tenir en compte?
Sí. Se posen en contacte. De fet, se varen posar en contacte amb l'Associació Astro Mallorca, que és la més gran de les Balears. Sé qui té més socis i després a les següents reunions ja hi assistiran les associacions de les altres illes i les d'aquí de Mallorca, les més petites, com el Club Newton, per divulgar, sobretot, i donar les eines per saber on s'ha de distribuir la gent per veure correctament l'eclipse, per evitar les saturacions. Però sí, el govern i la universitat s'han posat en contacte amb les associacions astronòmiques i científiques que poden gestionar d'una manera millor la visibilitat d'aquesta eclipse.
Perfecte, Pep. I doncs quedem sense temps. Moltíssimes gràcies una vegada més, Pep Marcús, del Club Astronòmic Newton, i veurem si s'organitza bé. Una ferrada, moltes gràcies.
Moltes gràcies i que et negui un bon diumenge.
Au, idò, mos queda una noteta de programa. Ara comença Entre tu i jo.